Ara tenim la ponència de l'Anna Gironella, els antics hospitals de Girona, de la distància a la concentració, segles X-XVIII. L'Anna Gironella i Delgà és arxivera de l'Arxiu Municipal de Girona, llicenciada en Història i Documentació i màster en Estudis de la Diferència Sexual. Les seves línies de recerca es centren en la història medieval, la paleografia i la història de les dones, principalment de la ciutat de Girona. Ha impartit conferències i ha publicat diversos treballs sobre els convents i els hospitals de Girona en època medieval i moderna. Entre les seves publicacions podem assenyalar Girona, convents i monestirs, segles X-XIX, o bé la ciutat de les dames, dona i creació artística a Girona. Això fruit del comissariat d'una exposició que es va fer en el Museu d'Història de Girona. També té el llibre El monestir de Sant Daniel de Girona, mil anys de vida a la vall. Pel que fa a treballs més concretament referits a l'assistència medieval, en té sobre, un sobre l'Hospital de Santa Caterina de Girona, un model de racionalització de la caritat, o bé un altre, els hospitals medievals de Girona. En fi, com veieu, doncs és una persona totalment adequada per fer-nos aquesta ponència, un tema que domina perfectament, i ja li donem la paraula.
Moltes gràcies per oferir-me a fer aquesta ponència. Moltes gràcies també a la Rosa Lluc per la ponència que ha fet anteriorment. Malauradament he arribat tard i no he pogut sentir la de Miquel Borrell. Dic especialment gràcies a la Rosa Lluc perquè la seva conferència crec que ens ha situat molt bé sobre què és la pobresa, què s'entén per pobres i què suposa la caritat en època medieval. Per tant, jo m'estalviaré tot aquest context que ella magníficament ha traçat i ha presentat i entraré directament en presentar-vos, descriure's els diferents hospitals medievals de la ciutat. Com ja apuntava la Rosa, les dues institucions principals d'assistència als pobres en època medieval són les almoines i els hospitals. Doncs, en la meva ponència em centraré exclusivament en descriure-us els hospitals. Una apreciació, un matís en el títol que el volia molt ambiciós, aquest de la distància i la concentració dels segles X als segles XVIII, perquè el meu objectiu, l'objectiu de la ponència, és parlar, no, fer una descripció d'aquests hospitals, tant en època medieval com moderna, em centraré en els hospitals avui, en la meva exposició em centraré en els hospitals medievals, això sí, en el text hi haurà una descripció ja també d'època moderna i cap on conflueixen aquests hospitals, les diferents fundacions, les diferents fundacions medievals, com conflueixen en l'època moderna en un únic hospital, que serà l'Hospital de Santa Caterina. Bé, doncs, des d'aquest preàmbul començo una mica llegint-ho exposant-vos aquesta investigació. Diu, certificant-vos per tenor de la present que en l'Hospital Nou de Girona són complides contínuament les 7 obres de misericòrdia, car aquí els pobres sants i malalts són ben recollits i tractats de les coses a ells necessàries. Molts i diversos infants aquí posats, de qui no és sabut qui són dos pares ni mares, són per nodrisses que l'hospital paga nodrits. I quan els mascles són en edat, els són mostrats oficis de que puguin viure, i les fembres maridades, i altres moltes bones obres i són complides. Amb aquests arguments, l'any 1448 el bisbe de Girona, Bernat de Pau, demanava als clergues de la ciutat i de la diòcesi de Girona que prediquessin i animessin els seus parroquians a donar caritat a l'Hospital de Santa Caterina de Girona. Semblants arguments són els que s'utilitzaven, s'exigien a les llicències per a demanar almoines per als altres hospitals de l'hospital de la ciutat. Qui diu de la ciutat diu també de la diòcesi. Els hospitals medievals acollien a pobres i desvalguts, fossin peregrins, rodamons, malalts, ancians o infants abandonats. homes i dones pobres que vivien de l'assistència perquè no podien, perquè no volien, diran més tard alguns, treballar, deia la Rosa, perquè no volien, no podien guanyar-se el pa. En els hospitals se tenien les seves necessitats materials, aliment i un llit i sostre on dormir, i també les seves necessitats espirituals. Els hospitals de Girona, els anirem situant, estaven situats estratègicament en llocs de pas i prop dels portals de la ciutat per tal de poder allotjar aquests peregrins i viatgers que arribaven a la ciutat, però també per mantenir-los a una relativa distància, tant els pobres com els malalts. És a dir, fora de la ciutat, però a prop, recordant una mica que viuen als límits, quasi al marge de la societat, però també prou a prop, justament perquè la resta de la societat fos conscient de les seves necessitats i els assistís a través de la caritat. Aquesta és, doncs, una de les distàncies a les que es refereix el títol de la ponència, aquesta distància no, o separació que es vol de forma relativa d'aquest conjunt, no, d'aquesta part de la societat. Evidentment, l'altra distància de la que parla el títol és també la distància especial que separa els diferents hospitals que es van fundant al llarg de l'època medieval a la ciutat de Girona. I també evident la distància o les diferències a nivell de l'administració, perquè com veurem ara tot seguit, les fundacions, tot i que motivades en la gran majoria de casos per motius religiosos, pietosos, acaben derivant alguns en una administració vinculada a l'autoritat episcopal i d'altres vinculades al municipi, és a dir, al govern municipal. En aquesta imatge, no sé si és prou clara, també hi ha situada l'Almoina jueva, però fixin-se on són els quatre hospitals dels que jo parlaré avui, que són les quatre fundacions medievals que tenim a la ciutat de Girona. D'una banda, diguéssim, el més llunyà, a la banda nord, per a Morall, a l'Hospital de Pedret, que es dedicava sobretot a l'atenció dels leprosos, un llatzeret, l'Hospital dels Capellans, l'Hospital de la Seu, l'Hospital de Sant Pere, l'Hospital de Santa Caterina. Fixin-se on l'he situat en aquests moments, en l'època medieval el situo fora Morales, que és on estava, més fins a l'època moderna, fins a un cop és enderrocat l'edifici, aquest edifici estava situat ara on seria l'actual plaça del Lló, l'any 1654, després d'haver estat ocupat per les tropes franceses durant els setges de la ciutat, de tant malmès és enderrocat i el 1666 es comença a construir a dins de fora muralles, que és aquest, no? A dins de les muralles, perdoni, en aquest solar que veiem aquí. I finalment una petita fundació de la qual s'entenen, o jo he localitzat molt poques notícies, tot i que no defalleixo en continuar-ne trobant més, perquè és el meu objectiu, que és aquest petit, el número 5, l'Hospital d'Anna Clara o Hospital dels Pelegrins o Hospital del Pont dels Padolers, que estava situat bueno, en la vora, el que seria el final del carrer Ballesteries i el començament del carrer Calderers, on hi havia el Pont dels Padolers. Val? Aquests seran doncs, els quatre hospitals que conviuran en època medieval, tot i que les seves cronologies difereixen. Aquests són els quatre que documentem, que funcionen, que tenim, no, més o menys localitzats en l'espai, especialment a partir de finals del segle XII i sobretot a partir del segle XIII. Però el primer hospital documentat a la ciutat, hospital o hospici de peregrins, és el cenodocium que tota ciutat episcopal, que tota seu episcopal té, ha de tenir, està obligat a tenir, perquè una de les obligacions dels bisbes era procurar aliment, allotjament, als pobres i als peregrins. Per això es documenten en totes les ciutats episcopals un xenodòquium al costat d'aquests palaus episcopals. A Girona no tenim constància d'un edifici d'aquest tipus fins a final del segle X, però alguns documents ja fan referència a aquesta activitat assistencial que proveïa o que feia el bisbe de Girona. Per exemple, el 891 el rei Udó confirmava al bisbe Servus Dei les unitats episcopals que tenia i li recordava que podia rebre tot el que li calgués per dedicar-ho a l'almoina dels pobres. De tota manera, encara que tinguem aquestes referències, no? Una referència en alguna esmena, això, no? A finals del segle IX, fins al segle X no és quan se sap, no? O es constata que hi ha un edifici dedicat a l'acolliment dels pelegrins. Deia, hi ha constància, se sap que existeix un edifici, no se sap exactament on és. El 979 els ardiaques Oliva i Somifred donen un alou i expliciten amb la seva donació en auxili dels pobres i pelegrins. Especifiquen que aquell alou ha de servir, no, per finançar, per patrocinar un hospici de pelegrins. No és fins al 995 que podem apuntar una mica cap on es trobava aquest edifici, aquest espai. El 995 l'ardiaca Guitart dona a la seu una illa de cases de nova construcció, però especifica exclou d'aquesta donació l'edifici de l'hospici dels pobres i peregrins, el xenodòquium, que havia fet construir el seu oncle Oliva, recordem aquella data que he dit abans, el 979, doncs aquest hospici que havia fet construir el seu oncle Oliva, vora de l'actual plaça dels Lledoners, que seria aquí la intuïm, a la zona on començava a perfilar-se el complex episcopal. Tenim una imatge alçada del que és el palau episcopal i intuïm aquí, no, que seria la plaça dels Lledoners. Constatem doncs que des de final del segle X hi ha un hospital al costat de la catedral, vinculat als clergues de la seu, o almenys a dos ells, Oliva i a Somifred, que en seran els dos principals benefactors, no? O els que documentem o que hem documentat fins a l'actualitat. No sabem gaire res més d'aquest hospital, ni fins quan s'està en aquest emplaçament, ni gaire res. De fet, la documentació posterior dels segles XI i dels segles XII dona també molt poques referències a l'hospital, tant de funcionament ni d'emplaçament. Així, per exemple, l'any 1093 o l'any 1094 ens costa, ens diversos testaments llegats a l'Hospital de Girona, però no es precisa on és aquest Hospital de Girona. També es reben llegats als clergues d'aquest hospital. No sabem si són els clergues que s'ocupaven d'acollir aquests pelegrins o els clergues de la catedral que, no, que l'administraven. I totes les referències que n'hem anat trobant al segle XI, al segle XII, perdó, del 1151, del 1175, tampoc acaben de constatar o de precisar-nos, d'ajudar-nos gaire en aquest intent de situar-lo o de fixar-lo. No és fins l'any 1228, quan ja funcionen els altres centres hospitalaris de la ciutat, quan trobem una constància, no, la constància escrita, no, de la localització d'aquest hospital de Girona. O els documents també parlen com l'Hospital de la Seu, però ja no el situen a vora de la catedral, sinó que el situen al barri de Sant Pere de Lligans. Per tant, veiem com al final d'aquest primer xenodòquium de Girona es confon amb els inicis d'aquest hospital que trobarem emplaçat aquí a la vora, a la riba, diguéssim, de l'Unyà, del fill.
Benigans.
El Benigans. Recorregut hidrogràfic. Bé, aquí tenim, no?, a la llera buida del Galligans, i l'edifici de l'hospital és aquest edifici que fa cantonada, no?, allà amb el revolt, no?, quan enfiles cap a Sant Nicolau. De l'edifici de l'Hospital dels Capellans i amb les comunicacions properes se'n conserven encara restes de l'edifici. També se'n conserva l'arc de la portalada d'accés. Com dèiem, la primera referència, no, que en tenim és del 1228, tot i que, això crec que em matisaran més bé les arqueòlogues, ja hi ha com constància, no, d'elements arquitectònics anteriors, del segle XII. Aquest hospital, i ho veurem que passa amb tots els hospitals medievals de la ciutat, no té un nom exclusiu, no es coneix només com l'Hospital de Girona. La documentació en parla també com l'Hospital de Sant Pere, no perquè estigués vinculat al monestir de Sant Pere, sinó perquè estava situat al barri de Sant Pere de Galligan. Una altra denominació, doncs, l'Hospital de la Seu. Per què? No perquè en aquesta època estigués situat al costat de la Seu, sinó perquè l'administrarien l'autoritat episcopal, que en seria qui nomenaria el rector, no?, l'hospitaler del centre. També el trobem com a Hospital Vell. I Hospital Vell per què? Doncs perquè a partir del 1212, quan es funda l'Hospital de Santa Caterina, caldrà distingir-lo d'aquest. L'Hospital Vell quedarà com la fundació antiga, no, més antiga, i l'Hospital de Santa Caterina es coneixerà justament com l'Hospital Nou, Hospital Nou de Santa Caterina, per així que quedi clar, no, de què estem parlant. Val a dir que aquesta localització, no, si sembla que, no, que una hipòtesi podria ser que el Xenodoqui marxa d'allà del prop del Palau Episcopal, perquè justament el Palau Episcopal està creixent i llavors per pressió urbanística convé tenir-lo en un altre lloc. A part, tenir-lo a dintre la ciutat, no, dintre les muralles, no és la ubicació més adient per un hospital que es dedica a acollir això, a pelegrins, a forasters, i d'aquí que el traslladin això a fora muralles, al barri Extramurs, que en aquella època era el barri de Sant Pere. De tota manera, aquest barri també al segle XIII també està creixent urbanísticament, també hi ha conflictes i litigis pel territori i les afrontacions. Hi ha, per exemple, un litigi molt curiós, molt detallat, d'entre el rector de l'hospital i l'abat de Sant Pere de l'any 1252, en què l'hospital ha fet unes obres i el rector i l'abat es queixa perquè, bueno, considera que han ocupat no, el seu espai. A part, s'han construït unes latrines i uns desaigües que no acaben de... no, dificulten, diguéssim, la bona vida o el bon paisatge dels frares. De tota manera, això, coneixem notícies, en coneixem notícies sobretot pels... no, no, de la seva fundació, de la seu patrimoni, a partir dels llegats que rep, o així, però s'ha conservat poca documentació referida a la seva administració i sempre vinculada, majoritàriament, els pocs documents que hi ha, molts estan inclosos a dins del fons de l'Hospital de Santa Caterina, que serà aquí a l'època moderna que acabi no, absorbint tot el patrimoni i les funcions d'aquest hospital. Aquestes notícies, no, aquest fons ens permet acostar-nos, ja dic, precisar, saber el patrimoni, els llegats que rep, però en els meus estudis, no? M'he centrat específicament a l'hora d'entrar, perquè és una mica el que m'interessa, saber com eren aquests, què feien, qui vivia, com hi vivia, com eren els espais, doncs per respondre totes aquestes preguntes m'he servit de visites pastorals, és a dir, de visites que feia el bisbe en aquests centres, no? Per saber si funcionaven correctament, si els malalts, els pobres eren atesos correctament, etc, etc. Per a l'època medieval en concret hi ha dues visites, una realitzada l'any 1404 pel bisbe Berenguer d'Anglesola, en el qual era rector Felip de Palau, i una altra visita de l'any 1502 feta per Berenguer de Pau a sent rector Pere de Raset. Segons consten els rectors de l'hospital, compten els rectors al bisbe, ells eren els encarregats de rebre i admetre tots els pobres que es presentaven a l'hospital, que demanaven acollida a l'hospital, especialment si eren clergues, és a dir, si eren capellans. No acollien, però, bojos, persones boges o orades, com diu la documentació de l'època. I a més, tots especifiquen sempre que els rectors en principi no estan obligats a recollir els malalts, és a dir, només els pobres, no els malalts. De totes maneres, Felip de Palau explicitava que ell, per remissió dels seus pecats, és a dir, pel seu sentiment, no, caritatiu, acollia també tots els malalts que anaven a raure a l'hospital. Els rectors tampoc estaven obligats a recollir els infants abandonats, però en canvi el mateix Felip de Palau recorda al bisbe que ell havia recollit un nen anomenat Joan Bartomeu que vivia a l'hospital des de feia 5 anys, que li procurava menjar, beure, vestir, que fins i tot li havia buscat una dita i que ja també li educava, l'educava, li diu el document, fas-li mostrar letra, és a dir, l'estava ensenyant a llegir. Aquests pobres, no, que demanaven acollida a l'hospital, podien dormir-hi durant 3 nits, en els que se'ls proveïa d'un llit decent, net i ben equipat, diguéssim, calefacció, foc per escalfar-se, aigua, taula i estris de cuina. No obstant, el menjar se l'havien de procurar ells mateixos, val? Ells havien d'anar a captar, a buscar-se l'aliment. En canvi, si estaven malalts, com que no podien sortir a mendicar, diguéssim, doncs també rebien aliment. Els capellans pobres acollits en el centre, en canvi, sí que tenien dret a rebre pa i vi. No? El rector hospitaler era l'ànima de l'hospital, era l'encarregat d'acollir i assistir als pobres i d'administrar el patrimoni del centre. No cal dir, aquestes institucions també són senyorius, bueno, en el sentit que tenen un patrimoni immoble, no?, del qual extreuen rendes amb les quals sufragar totes les despeses, no, que procuren, o que s'han de procurar el bon funcionament, no, del centre. A l'any 1321 el bisbe Pere de Rocabertí va convertir el càrrec d'hospitaler en un benefici. Val? Això que obligava, entre altres coses, doncs, a que el rector estigués obligat a celebrar unes misses a la capella de l'hospital, però també unes misses a la catedral. I la documentació, encara que esparsa, com ja he dit, sí que ens permet anar reconstruint, no, la nòmina de rectors del centre des del 1175, encara que no sapiguem exactament on s'exercia, fins a l'any 1504. Tenim, doncs, el nom dels diferents rectors que es van anar succeint en el càrrec. Aquests rectors havien de residir a l'hospital, havien d'assistir als pobres recollits, etc. Com deia, el càrrec, no, també tenia associades, doncs, obligacions de caràcter econòmic. Havien de pagar no només determinats censos anuals, no, del patrimoni que tenien, sinó també els salaris de les persones que treballaven en el centre. I qui treballava en el centre? Doncs, per exemple, a cavall, no, al segle XV, no, que és el que ens donen, no, aquestes visites, sabem que en el centre hi treballava una criada, que segurament s'ocuparia de cuinar i de netejar, un missatger o un porter, també vivien a l'hospital i també se'ls havia de donar menjar, beure, vestit i calçar. Se sap també que hi havia un noi que ajudava el rector, que era el seu assistent, que el serveix. I els rectors havien de destinar també, obligatòriament, segons les ordinacions, no?, que precisen i que expliquen en el bisbe, doncs l'hospitaler, el rector, havia de destinar 100 sous anuals a la reparació de les cases de l'hospital. I també 100 sous per a procurar llençols o roba neta, no?, o roba nova, al centre. Veiem doncs que era obligat això, tenir el centre en bones condicions. He apuntat, no?, aquest patrimoni, no?, que alimentava, no?, que servia per pagar totes les despeses de l'hospital. Tot aquest patrimoni s'havia anat conformant a partir de les successives donacions dels fundadors i els benefactors del centre. El patrimoni de l'Hospital Vell s'estenia sobretot per Domenys, Sarrià, i també ingressava censos de Girona, de Sant Gregori, de Quart, i especialment dels, no, patrimonis més grans, però que no és que li reportés més ingressos, era el castell de Pelagret. De fet, els dos rectors, no, dels quals, no, en tenim, no, constància, no, del seu testimoni a través de les visites pastorals, es queixen constantment, no, de que els hi costa molt cobrar els censos. Diu, qui per falsia, qui per runaquia, és a dir, que els administradors, la gent que s'havia d'ocupar, no, de recaptar, no, el que ells havien de cobrar, doncs que no acabaven de ser prou fluides les coses. De l'edifici de l'hospital també ens podem imaginar, també el podem dibuixar, i aquesta vegada el podem dibuixar perquè s'han conservat alguns inventaris de béns del centre, que ens permeten identificar els espais i saber què hi havia i, per tant, què es feia en cadascun dels espais del centre. Per exemple, hi ha un inventari de 342, no? Ens parla, no?, de que des de l'entrada s'accedia a la capella, una entrada on hi hauria aquest relleu, no?, que veiem aquí. Aquesta capella que estaria dedicada a la Verge Maria i que comunicaria mitjançant una reixa amb les sales dels pobres, no?, que podien veure la capella des del llit estrany. Aquest inventari ens precisa també que aquesta sala, no?, dels pobres, en concret la sala dels homes, estava dotada de 18 llits, que són bastants, equipats amb els seus llençols, amb les seves màrfegues, etc. En canvi, a la sala de les dones hi havia 4 llits. També se sap que hi havia una cuina per als pobres, una cuina on es cuinava pels pobres malalts que no podien, que deia, sortir a captar. Però també que l'hospital tenia un trull, un celler, un graner, un menjador d'estiu, i que el rector tenia diferents estances pròpies, una cambra on dormia, una sala amb un escriptori, en aquesta sala justament sabem que hi tenia els llibres, diversos sacs dels documents, és a dir, de les escriptures, no?, del patrimoni, no?, hem d'imaginar, de l'hospital, etc. Com deia, aquesta seria la situació de l'Hospital Vell en l'època medieval. De l'Hospital Vell en tenim poques notícies ja en època moderna, n'hi ha, no? Però en realitat són poques. Se sap també que a poc va, justament, no?, una mica motivada per aquesta dificultat per percebre les rendes que li pertocaven, va entrant en decadència, i bueno, la decadència és tal que l'any 1743 el benefici de, no, de l'hospital i tot el patrimoni acaba vinculat a l'Hospital de Santa Caterina. Això el 1743. Se sap però que el 1723 l'hospital ja no acollia ni pelegrins, ni pobres, ni capellans, sinó que era un magatzem de l'exèrcit. Bé, continuem.
Temps encara 24.
Continuem o no, aquesta evolució i ens situem a l'Hospital de Pedret. L'Hospital de Pedret estava situat en l'actual centre, a l'edifici, no? L'actual centre cívic de Pedret. Era un hospital de Masens, un hospital per a leprosos. Se'n conserven, no de l'edifici primitiu, sinó de reformes, no? O ampliacions posteriors, aquests arcs, el campanar, les llindes de les finestres, fins i tot s'ha conservat algun relleu pròxim que denota justament aquesta dedicació als leprosos. Aquest relleu està en molt mal estat, però es veu un home, un bastó, uns gossos, es llatza, s'enllatza, no? amb el bastó i dos gossos que li llepen les ferides. La capella estava no? dedicada especialment a Sant Jaume dels Malalts. Val? Per tant, no? reforça aquesta idea que el centre acollia leprosos o malalts. Entenem que la lepra en època medieval no necessàriament no és una única enfermetat, sinó que pot denominar moltes malalties contagioses dels quals no se'n sap o no se'n tenia ni cura ni, no? en aquell moment. Sant Jaume, i ho veiem, ho veurem també després, en què es parla dels pelegrins, doncs bé, se sap, es té constància, no, de que molts malalts de lepra no, o d'altres malalties, no en un estat avançat de la malaltia, viatjaven a Sant Jaume, a Compostela, per demanar la seva guarició. D'aquest hospital en tenim ja notícies el 1179. Aquest any Adelaida dona al seu nebot una propietat que tenia al costat de l'església d'Aviuno i diu a orient de la tinença dels lleprosos, dels leprosos. Finals, no? En aquest final del segle XII hi ha altres donacions a favor de l'hospital d'aquests leprosos de Girona. Fins i tot hi ha una donació el 1188 del fons primer. O el 1195, Arnau de Palol, que també en el seu testament fa un llegat als infirmis, als malalts de Pedret. Però justament en el testament d'Arnau d'Escala, també n'hem parlat, del 1237, on es constata també aquest emplaçament, no? Es vincula aquesta església d'Aviuno, no? I aquesta tinença dels leprosos no, ens dona fe, no, de que es tracta d'un mateix edifici, perquè es parla de la Domus Infirmorum in loco quod dicitur aculion, seria el mateix lloc. Val? Aquest aculion seria un rec que hi ha allà entre Pedret i Major. Bé, com tots els centres hospitalaris de l'època, aquest hospital serà receptor de nombroses deixes testamentàries, no, que proveiran de patrimoni i rendes per a poder sufragar les despeses. Novament, d'aquest hospital també tenim poca documentació, notícies esparses a partir dels pergamins conservats en el fons de l'Hospital de Santa Caterina, que també acabarà assumint el patrimoni i la funció del centre, en tenim algunes, en podem obtenir altres dades. Sembla que en origen aquest hospital estava administrat per religiosos també, o per alguna comunitat de, no, això, de religiosos que procurava atenció als malalts. El 1265, per exemple, es dona un llegat als frares, als germans, no, que viuen en la casa dels malalts de Pedret. El 353 s'explicita en la documentació, o es parla, no, d'un clergue i rector de la casa també dels malalts de Sant Jaume de Pedret. Però a partir del segle XV constatem, sobretot a finals del segle XV, que l'hospital ja depèn del govern municipal. Per què? Doncs perquè en la documentació municipal es conserven, o que ens ho permet dir, no? Es conserven diferents llibres de comptes de l'hospital. Això què vol dir? Doncs que els administradors d'aquest centre n'havien de fiscalitzar, d'explicar, de fiscalitzar la seva actuació davant de les autoritats municipals. Així doncs constatem que des de, en concret, el llibre més antic que tenim de fet és de 1496, tot i que en els manuals d'acords de la ciutat hi ha referències anteriors a un procurador de l'Hospital dels Masers que s'ocupava de gestionar els diners de l'hospital i passava comptes de la seva acció als jurats de la ciutat. Aquest procurador pagava els treballadors, pagava també tot allò que era necessari pel centre. Els masells, leprosos, els malalts de l'hospital, rebien allò que necessitaven per viure, llit, flassades, menjar i també a vegades menges especials. També evidentment se'ls procurava un altre fet, tot allò que era necessari a la seva cura habitual. L'hospital també tenia una capella i també tenia un prevere que s'ocupava de dir les misses en el centre. Per exemple, de l'any 1496, a través d'aquest llibre de comptes, sabem que un matrimoni de Palamós, Jaume Pujades i la seva muller, s'ocupaven de les atencions diàries dels masells, de comprar el menjar i de cuinar-lo, de mantenir les instal·lacions en bones condicions, de procurar llenyes, tovalles, oli, etc, etc. I sabem també per aquests comptes, que puntualment a l'hospital també hi treballava una bugadera o un noi que captava, que demanava caritat per a l'hospital. De llibres de comptes també se n'han conservat altres de posteriors, del segle, sobretot, n'hi ha dos del segle XVII. En un d'ells, en el 1623, hi ha un inventari on es descriu també com és aquest edifici, un edifici que no havia de ser gaire diferent d'aquest edifici de finals del segle, o una disposició de finals del segle XV. L'edifici comptava amb dues capelles, una d'elles dedicada a Sant Llàtzer, que tenia també un retaule en el que es conserva, per exemple, les capitulacions per a la realització del retaule, una altra capella dedicada a Sant Jaume, 10 cambres per a malalts en aquests hospitals, en aquests llatzerets. No hem de parlar tant d'una gran sala amb diferents llits, una sala compartida amb tots els hostatjats, sinó que els malalts tindrien cel·les o espais més individualitzats. Justament hem de pensar que molts d'aquests acollits són malalts, estan malalts, malalts contagiosos, per tant cal o convé certes mesures profilàctiques, diguéssim, per evitar el contagi. L'hospital, igual com hem vist en l'Hospital Vell, també es va veure immers en un llarg procés de decadència, i el 1717 consta en el cadastre de la ciutat que es trobava sense portes ni sostres, tot derruït. Com veurem, també acaba confluint les rendes que en tindria a l'Hospital de Santa Caterina. Com ja he avançat abans en parlar de l'hospital, en esmentar la situació, i una mica per això he triat aquesta imatge per situar-nos en el primer hospital de Santa Caterina, perquè ara quan diguem l'antic hospital de Santa Caterina també ens indueix a dubte, perquè és el segon emplaçament de l'Hospital de Santa Caterina. L'hospital es funda, o la constància més antiga que tenim és el de 21 de març de 1212, en què s'assigna la venda d'uns terrenys al lloc de Passaturis, el nom en llatí, entre l'Unyà i el camí barcelonès, es ven als confrares de Sant Martí uns terrenys perquè hi edifiquin un hospital. Quins són aquests terrenys? Doncs bé, a la vora, encara que no sigui exacta, de el que era l'actual plaça de Lleó. I tots aquests noms, aquesta situació, també ja ho he apuntat abans, són els que donen les diferents denominacions en què podem trobar l'Hospital de Santa Caterina en la documentació. Hospital Nou, Hospital de Passituris, Hospital del Cap de l'Areny, perquè es trobava, no, al final, al principi, no, de l'Areny, del riu Unyà, etc. El centre no és, de fet, fins al 1225 que es comença a anomenar com a Hospital de Santa Caterina. Què passa el 1225? Doncs que el bisbe autoritza la construcció d'una església i un cementiri al centre. A més, en aquesta llicència, el bisbe especifica que l'advocació d'aquesta capella, l'advocació a Santa Caterina d'Alexandria. De fet, i encara en l'actualitat, en moltes de les dels objectes o de les eines de l'hospital o dels objectes decoratius, no, de l'hospital, contenen els símbols de Santa Caterina d'Alexandria, la roda i les moles en què va ser martiritzada. Si us hi fixen, encara l'entrada de l'antic edifici de Santa Caterina, avui seu no, de la Generalitat, a Girona. Durant el primer segle d'existència de l'hospital, sabem que els confrares i un comanador gestionaven l'hospital, acollien els assistits i en distribuïen el patrimoni. Però ja el 1310 constatem la intervenció de tres cònsuls nomenats pel Consell Municipal en els afers de l'hospital. I és a partir de 1319 aquesta intervenció municipal ja queda regulada perquè queda plasmada en el llibre de privilegis de la ciutat, en el llibre verd, on es regula específicament l'elecció del comanador i es defineixen les seves funcions. A partir d'aquests moments sembla que els confrares ja es dedicaran només a les tasques d'atenció directa dels acollits. Evidentment, també per apuntar-ho, el funcionament de l'hospital depèn completament dels ingressos econòmics que rep, del seu patrimoni. Patrimoni també que s'extén arreu de les, no només de Girona i dels voltants de Girona, sinó de comarques gironines, amb patrimoni a Celrà, on hi ha, per exemple, el Castell de Barbavella, Cassà de la Selva, Aigua Viva, Sant Andreu Salà, bé, és que hi ha un etcètera llarguíssim. Un patrimoni, altra vegada, fruit de llegats testamentaris, etcètera, etcètera. L'hospital també, entre els seus ingressos, compta amb tot allò que rep en els diferents bacins que té distribuïts per les esglésies de Girona. I a més té, disposa d'un captador, és a dir, una persona que va, que recull les almoines a les diferents parròquies de les rodalies, sempre en mà una d'aquelles llicències episcopals per demanar caritat que hem llegit al principi de la ponència. Una de les principals despeses que ha d'afrontar l'hospital, doncs, és l'alimentació dels acollits i dels treballadors. Es porten comptes, no?, que afortunadament s'han guardat de forma bastant continuada en el fons de l'hospital, doncs, comptes de tots els ingressos i despeses del centre. Comptes del forment rebut, del vi, de l'oli, de les gallines, etc. I també totes les despeses que efectuava l'hospital per a la manutenció de les persones acollides. L'hospital, sabem que tenia hort, que tenia granges, que rebia, no?, menjar, però havia de comprar també moltes altres coses. Per exemple, una de les despeses més considerables resultava de la compra de draps i teles per a vestir els acollits i també les robes de llit. Com dèiem, ja en el segle XIII sabem de l'existència d'un petit grup de confrares que assistien personalment als pobres. A partir del 1330 es constata la presència d'una nova figura, els donats i sobretot les donades, perquè ho hem documentat, sobretot dones que fan, que cedeixen els seus béns a l'hospital i entren a viure-hi per a treballar, no?, i per dedicar-se a l'atenció dels acollits. Dins de la nòmina de l'hospital sabem que també hi havia un metge, un barber i un apotecari. De fet, en els inventaris de béns dels centres es recullen, no?, els objectes d'aquests facultatius, diguéssim. A l'entrada, per exemple, de l'hospital hi havia un caixó amb caixonets i pots per a l'ofici de barber. I curiosament, a l'arxiu, una cosa que sol passar, entre els documents també s'hi guardaven altres eines. I a més d'eines per a captar, hi trobem documentats, doncs, 33 ampolles de vidre, entre grans i poques, amb diverses aigües i olis. És a dir, un precedent, diguéssim, dels utensilis de la farmàcia antiga de l'hospital. A part, en els llibres de comptes de l'hospital es confirma, no?, es detallen els pagaments a diferents treballadors del centre. Un missatger, un noi dels encàrrecs, la Dida, que lletava els infants que vivien a l'hospital, i també altres acceptadors i altres serventes. A partir de 1515, si no recordo malament, ens constaten també pagaments als infermers, és a dir, a personal dedicat exclusivament, diguéssim, a atendre a les persones malaltes. Durant el primer segle, no havíem parlat d'aquest comanador i com es va vinculant, no?, o com la seva actuació està fiscalitzada pel Consell de la Ciutat a través d'aquests cònsuls que anomenava el Consell de la Ciutat. En les eleccions a comanador, no?, que és el director, no?, el rector del centre, hi havia també una clàusula sobre la comanadora. La comanadora solia ser la seva muller i s'ocupava principalment d'atendre les dones recollides a l'hospital. En dos, entre altres obligacions, havien de conservar els béns de l'hospital, fer-ne inventaris, i a més, queda recollit en les ordinacions que s'han conservat de les seves funcions, havien de portar les senyals de l'hospital cosides a les seves robes quan sortien del centre. A més, també en l'hospital, un dels altres treballadors, no?, que importants, no?, o destacats, era el procurador del centre, que s'ocupava, no?, doncs, de tot el tema econòmic, de repartir els diners en funció de les necessitats. I també hi ha nombrosos pagaments al notari de l'hospital, que solia ser el mateix notari de la ciutat. Tenia molta feina a fer, no?, extendre tots els documents necessaris, no?, tots els documents que comportava un patrimoni, no?, com el del centre. Però bueno, qui acollia l'Hospital de Santa Caterina? Doncs a tota mena de pobres de Crist, pauperi Christi, en diuen els documents. En els inventaris del segle XV de l'hospital es compten 11 llits, 6 per les dones. Hem de pensar que no són llits exclusius per a una persona, que no poden ser llits compartits. En alguns inventaris del XV apareix una cambra dedicada o específica pels nefrats, pels ferits, i entre les vagues al·lusions que hi ha en la documentació a la malaltia hi trobem el cas d'una dona hidròpica. També hi havia una estança separada pels horats. Recordem que els horats eren pobres que no es volien a l'Hospital Vell, doncs tenen lloc, poden ser acollits a l'Hospital de Santa Caterina. I sabem també que les dones insensates dormien en 3 llits de la cambra comuna de les dones. Per les persones que estaven malaltes i no sabien aixecar de llit, es van construir 2 altars, l'any 1330 un altar dedicat a Sant Mateu, a la cambra dels homes, i l'any 1398, gràcies a l'acció de Jaume Beuda, que havia sigut cònsul de l'hospital, entre moltes altres coses, no càrrecs a la ciutat, va sufragar la construcció d'un altar a la Verge a la cambra de les dones. L'hospital, i crec que val la pena, no entraré en... Podria estar recollit en altres treballs meus i estarà recollit en el text de la ponència, però sí que m'agradaria parlar de l'atenció que es dispensava als infants abandonats a l'hort de l'hospital. Sí, sí. Ara que no ho sembli, estic resumint. A l'hort de l'hospital hi havia un torn per abandonar els infants de forma dissimulada. Sabem que quan un infant era recollit a l'hospital, el comanador l'anotava en un llibre específic, el llibre dels infants, que se'l batejava si no s'havia batejat o si no hi havia constància d'haver estat batejat. I a partir d'aquell moment l'hospital n'esdevenia el seu tutor. Molts d'aquests infants es quedaven a viure al centre, se'ls procurava una vida que se'ls alimentés o si no se'ls posava, no, se'ls enviava a la casa d'alguna família, no, de pagès, on eren alimentats. Quan ja eren grans els nens, el comanador de l'hospital normalment els aconseguia contractes d'aprenentatge en tallers o contractes com a serventes a les nenes. Fins i tot hi ha, en algunes ordinacions, s'ordena al comanador que els nens de l'hospital siguin mostrats els diumenges a l'hora de la missa, perquè així els fidels, en veure la bona, no, acció de l'hospital, doncs, cridin a més almoines dedicades a aquests infants. El 1398, el mateix Jaume Beuda, que ja ho hem dit, institueix un col·legi per a aquests nens de l'hospital, un col·legi perquè els nens aprenguin lletres, i fa o funda una obra pia per a dotar donzelles, és a dir, perquè les noies tinguin dot per a casar-se. I res, molt breument, perquè tan breument també una mica com ho permet la documentació, per situar l'hospital d'Anna Clara en aquesta confluència, vora el que s'anomenaria el pont d'Anna Clara. El pont d'Anna Clara, que seria, semblaria, un pont llevadís que creuaria el fossat de la muralla a l'alçada de, no, aquesta alçada de les Aigües de Sant Feliu, entre el carrer Calderers i Ballesteries. No s'ha conservat documentació de gestió, d'administració de l'hospital. Se n'han conservat, o la documentació ens en mostra, ens en dona notícies esparses. Per exemple, el 1284, Pere de Fontclara funda una... Això és per situar. El 1339 hi ha constància d'un hospital anomenat Hospital de l'Almoina d'en Fontclara, al costat de la Capella de les Puelles. Aquesta Almoina d'en Fontclara ens remet a les possessions que tenia la família Fontclara en aquesta zona, on ja el 1284 havia creat una almoina a la Capella de Santa Maria de les Puelles. Aquest font clara que ens remet una mica al nom d'Hospital d'Anna Clara, que trobarem al llarg dels segles XIV i XV en la documentació. Altra documentació puntual ens parla, no, de com el bisbe nomena un rector per a l'hospital, o el 1394, quan el bisbe encarrega una dona, Caterina, doncs la direcció de l'hospital de dones pobres peregrines de Sant Jaume, prop del pont d'Anna Clara. No és estrany un altre edifici o una altra habitació en un edifici particular dedicada a acollir pelegrins en aquest espai de la ciutat, on hem d'imaginar un portal que es tancava a la nit, per tant un lloc on recollir persones, no, que necessitaven dormir, que necessitaven un recer abans d'entrar a la ciutat. Bé, aquesta és una de, no, de les recerques que em queden pendents d'estirar i poder situar amb més precisió la situació i les funcions d'aquest hospital. I bé, fins aquí una mica aquest recorregut o aquesta descripció molt somera, que espero més ordenada, o els prometo més ordenada, en el text de la ponència. Moltes gràcies. Molt bé. Thank you.